notícia d'última hora. S'informa que els estudis de RTVA han sigut interceptats per un grup de joves del RUSC. Les autoritats fan saber que això es deu a que ara comença...
Que ara comença el què?
Rusquejant.
Rusque?
Rusquejant. Drop dead.
Lliure d'intel·ligència artificial, ple d'estupidesa humana. Rusquejant amb RNA.
Portem a la ràdio allò més vida del món online, a 94.2 de Ràdio Nacional d'Andorra, cada últim divendres del mes.
Som la crem de la crem. Música, entrevistes, concursos, salut mental, sexualitat i els safarets més top de l'actualitat.
Els joves del RUSC fem un programa de devoradores per a dives i flops, no apte per fifes.
I punch. Diva!
Servim figa.
Mother! Ah, no, claro, és en català, no? És mare.
Benvinguts i benvingudes a l'últim programa de l'any, de Rusquejant amb RNA. Per aquest programa de desembre us hem preparat un especial de Nadal, ple de contingut variat perquè gaudiu del màxim del programa. Primer, els nostres companys ens explicaran una activitat amb un recull de notícies que han passat durant l'any. Després, a Gen Z, parlarem i comentarem algo que molts hem estat esperant durant tot l'any, a l'Spotify Rap. I per últim, farem el consultori amb la nostra psicòloga, Marta Albert, que ens resoldrà els dubtes que heu tingut, que ens heu dit tingut i enviat al llarg del mes. Però abans de començar us vull preguntar una cosa. Què heu demanat per Nadal? Comencem per la meva esquerra.
Hola, sóc el Nuno i jo per Nadal he demanat un àlbum d'Avenged Sevenfold.
Hola, sóc el Noan i he demanat jocs de la Play.
Hola, sóc la Vera i jo he demanat un seminari per fer de tatuadora.
Hola, jo sóc la Chloe i he demanat un àlbum de Stray Kids.
Hola, sóc la Karen i jo la veritat no he demanat algo en especial, però m'agradaria roba o si no, vacances infinites, si us plau. Gràcies.
Hola, sóc la Neusa i jo he demanat que s'incendi el cole.
I per últim, jo sóc la Maria i he demanat un conjunt d'esquí o ulleres d'esquí o alguna cosa així per esquiar. I què creieu en conclusió que entre tots hem demanat? Algun global?
Doncs algo material, no? Que li agrada a tothom, per exemple, no en els jocs, algú... No sé, aquí hi ha moltes coses de material per l'oci, en general.
Jo no diria tan material, jo diria que la majoria ha demanat salut per la seva família i a qui estima.
Però tu has escoltat que algú hagi dit salut per la meva mama.
Home, salut per als bombers, perquè amb l'incendi de l'escola que banyaran uns quants calés.
Bueno, sí, però aquí ara mateix jo he escoltat per la Play i tal.
Val, i aquí i fins aquí. Ara donem pas a la tertúlia.
Ara esteu escoltant Bulls on Parade de Rage Against the Machine. He agafat aquesta cançó perquè és una de les meves favorites de la banda.
Rusquejant!
Per aquesta tertúlia volem parlar de quina és la notícia més rellevant d'aquest 2025 per nosaltres. A més, podrem trucar a un expert o experta en el tema perquè ens ajudi a entendre-ho millor. Chloe, explica'ns quina és la teva notícia.
Jo avui us porto una de les notícies que s'ha actualitzat fins a la setmana passada, que anem directes a Viena 2026, perquè Eurovisió s'està trencant. Espanya, Irlanda i tres països més ja han dit prou i han plantat el festival com a protesta per la participació d'Israel. Mentrestant, Àustria ja ha avisat que l'any que ve no pensa silenciar ni un sol xiulet, ni amagar-se cap a ni amagar cap bandera. Sobretot, han recalcat molt la de Palestina. Avui podem comptar amb la Ima Jiménez, que ha sigut l'única que ha pogut vindre amb nosaltres per poder tractar aquest tema, que ella és una de les que també s'encarrega de fer aquests vots amb els quals es decideix si participava Israel o no. Hola, hola Ima. Ai, Ima, què tal?
Hola, Chloe. No?
A veure, ens agradaria començar-te demanant a Andorra quina posició té dintre del festival.
Andorra no participa a Eurovisió. Andorra no fa molts anys que ja va deixar de participar a Eurovisió i tampoc participarà en aquest exercici 2026, però sí que Andorra ha participat en l'Assemblea General, com cada any separem. O sigui, qui organitza Eurovisió és la UER o la EBU, que és l'Associació de Televisions i Ràdios Públiques d'Europa. ¿Vale? És qui organitza tot plegat i Eurovisió penja d'aquí. Ara bé, nosaltres no participem a Eurovisió, però sí que formem part des de fa més de 25 anys de la EBU o la UER. ¿Vale? O sigui que a l'Assemblea General hi érem. I amb aquestes votacions hi érem i Andorra va votar. El posicionament d'Andorra va ser l'abstenció. O sigui, no... I jo vull assenyalar que, i vull explicar sobretot perquè jo crec que és important dir-ho, que no es va arribar a votar si Israel sí o Israel no participava a Eurovisió. Hi havia una primera pregunta que era, tenint en compte el que ha passat aquests dos darrers anys amb problemes de jurats i problemes de vots i tal, que era lo polèmic, tenint en compte, es va fer reunions amb tots els països participants i van sorgir una sèrie de millores. I la pregunta de l'Assemblea, de l'EBU, de l'Assemblea General, va ser, a partir d'aquestes millores, creieu que és necessari seguir amb l'Eurovisió incorporant aquestes millores i així no procedim a una segona votació per saber si Israel sí o Israel no? O sigui, era si estàvem d'acord amb aquestes millores. I aleshores, una sèrie de països, la majoria van votar amb vot secret, que sí, que no, i abstenció. I Andorra va ser abstenció. Val. Per què?
Clar, el canvi aquest que has comentat és el canvi que van fer de votació del públic i de votació del jurat, que ara es contaria més la del jurat per el que es va tindre en compte l'any passat, que no es va tindre molt en compte, que van dir que van comprar molts vots per a Israel.
Uh-huh. Ara han reduït el nombre de vots per mètodes de pagament. Tant en línia...
Ja no són 20, són 10 ara.
Exacte, de 20 han passat en 10, tant en línia, en SMS i trucades. I afegint, que això no sé com ho faran, però reforçant la idea de que puguis votar a diferents artistes. Els agradaria que, hòstia, pues no només perquè siguis espanyol o siguis francès votis a... Bueno,
no, perquè no es pot fer al país de la... O sigui, exacte. El mateix país no, es pot fer.
Perdó, però vull dir que no... Pots diversificar el teu vot. Però això sí, reduir el nombre de...
I els altres, què opineu d'aquest canvi? Sí, Karen, mateix.
Vale, doncs jo penso que, com, bueno, que Espanya, vale? No sé si estic anant molt directe a un país, però em sembla que la decisió d'Espanya i alguns països de no participar em sembla una decisió prou bona i que és com un respecte cap a Palestina al final, no? Perquè, o sigui... Des del meu punt de vista, penso que tots tenim una opinió sobre de que Israel doncs, ha causat uns problemes molt, molt dolents cap a persones que no s'ho mereixen i, clar, és un país genocida.
Clar, no, és que aquest boicot va vindre de perquè, clar, a Rússia se li va fer fora per temes polítics amb la guerra. I a Israel no, quan està fent un genocidi més gran que Rússia.
De fet, ni es va votar. O sigui,
el van fer fora així?
Es va decidir des de Junta General. No es va procedir a una assemblea per votar-ho. Jo crec que tot s'ha de posar tota la informació sobre la taula. O sigui, crec que era Rússia i Bielorússia. I jo no hi era en aquell moment, a la EBU, perquè no estava dirigint la ràdio i televisió públiques, però no va passar ni per assemblea. Directament és una decisió que va sortir perquè els estatuts de la EBU diuen que hi ha una sèrie de punts que tu pots fer i com hi havia un atac directament amb un altre equip, en un altre país, estaven atacant amb un altre país, com era Ucraïna, es va decidir directament que ni Rússia ni Bielorússia. I no es va fer ni un procés de votació.
Clar, llavors aquí sí que es pot dir que Eurovisió realment sí és polític.
Eurovisió, la UER... està formada per televisions i ràdios públiques. La idea és que la televisió i la ràdio decideixin, però són temes geopolítics. O sigui, hi ha rerefons de temes geopolítics. Jo no puc dir que la UER sigui política, però que hi ha uns rerefons geopolítics. O sigui, la idea és que no fos així i que fos independent i que hauria de ser independent.
Moltes gràcies, Imma. Espero que a molts eurofans també li hagin servit una mica. I ara us deixo amb l'Andrés.
Gràcies.
I moltes
a vosaltres.
Gràcies per deixar-nos fer rusquejant, també, ja no, que ets la directora.
Jo us volia agrair a vosaltres, sobretot, que vingueu cada mes, que formeu, i també l'equip de Ràdio i Televisió d'Andorra, que l'Oriol m'està mirant, i que seguim junts molt de temps, perquè jo crec que heu de tenir molta més veu de la que teniu. De veritat.
Toca fer propaganda.
I gràcies per convidar-me, eh?
Gràcies. A tu.
Doncs, donem pas al Noam perquè ens parli la seva notícia.
Doncs bé, jo he decidit que la notícia d'avui seria els Jocs dels Petits Estats. Aquest maig, Andorra va acollir els Jocs dels Petits Estats d'Europa, els Jocs dels Petits Estats d'Europa, una competició multiesportiva que organitza el Comitè Nacional Olímpic dels Nous Estats Més Petits d'Europa des de el 1985. Tenim al telèfon el senyor Alain Cabanes, secretari d'Estat de Joventut i Esports d'Andorra, que ens podrà resoldre alguns dubtes. Benvingut, senyor Cabanes.
Bona tarda a tothom.
Hola.
Hola.
Hello.
Hola.
Què tal?
Bé, i vostè?
Bé, bé, molt bé. Bueno, encantat de que em convideu, encara que sigui una trucada. Espero que algun dia em pugueu convidar de forma presencial, que estaré encantat de fer part del vostre programa, també.
Nosaltres també ho desitgem i ara anem amb les preguntes.
Molt bé.
En aquests jocs hem guanyat més o menys medalles que en els darrers?
Doncs, tenint en compte que el vam fer aquí a Andorra, com sabeu, doncs vam fer el rècord de medalles. Una mica tirant de xifres, els últims jocs van ser el 2023 a Malta, fent 21 medalles, i aquí a Andorra vam arribar al rècord de 38 medalles.
Està bé.
Sí, està molt bé, això, para conyes.
Estem molt contents, eh? Això no s'havia arribat mai amb aquest total de medalles. I, per tant, tradueix l'esforç dels nostres esportistes andorrans amb els jocs que es van celebrar aquí a Andorra.
Hi va haver algun problema organitzatiu que ens puguis explicar o alguna anècdota que vulguis compartir?
Sí, bueno, de fet, no sé si vosaltres vau seguir els jocs, tant a nivell de cerimònia com a nivell de proves esportives. De fet, estem molt contents perquè vam tenir especialment molta fortuna amb la meteo en general. No sé si recordeu que la setmana abans feia molt mal temps i la setmana després va tornar a fer molt mal temps. Però entremig, la setmana dels Jocs vam tenir molt bo i, per tant, bueno, va ser un èxit. Sí, per explicar-vos, sí, jo diria dos anècdotes més que problema és organitzatiu, dos anècdotes que ens van fer patir sobre el moment. Una és que el comitè organitzador va decidir centralitzar el menjador dels jocs, el plat del roure, a Caldes. Es va agafar el pavelló del plat del roure i es va fer tot un menjador. I la tarda, just abans de que arribessin els atletes, doncs havíem de rebre una sèrie de neveres que ens deixava una empresa per fer tot el... Era un estil de bufet lliure. I havíem de muntar el menjador durant la tarda per tenir-lo operatiu el primer cop al vespre per tots els atletes. I el que ens va passar és que quan van arribar les neveres, doncs com que ens les deixava una empresa, estaven totes rotulades de marques d'alcohol. I clar, això no podia ser, no?, durant els jocs, i va ser una mica estressant perquè en 2 hores vam tenir que contactar l'empresa de vinil i rotular totes les neveres amb el logo dels jocs, i bueno, és una cosa no prevista, que a més una anècdota, però recordo que va ser bastant, bastant estressant perquè en 2 hores vam tenir que contactar l'empresa que ens ho rotulés i que no es notés, no? I també aprofito doncs, per agrair totes les empreses que van participar aquí perquè aquests jocs fossin un èxit. La segona anècdota va lligada amb la meteo. Tot i que tota la setmana vam tenir molt bo, just el dia de Cloenda estàvem a dins d'un pavelló celebrant la cloenda i teníem previst un, com una barbacoa, uns food trucks a fora, i just quan s'estava acabant va començar a ploure a tope. I també, doncs, bueno, què fem ara amb els atletes? I res, 5 minuts després es va passar la pluja i va anar, com previst, els van poder ficar fora i s'ho van passar molt bé. Per això us dic que són anècdotes i no problemes organitzatius. Si s'hagués continuat la pluja, potser sí que s'hagués sigut un problema organitzatiu. A part això, doncs, no hi ha res més a destacar.
Doncs moltes gràcies a tu, a l'Alain Cabanes, per tot el que ens has explicat. Un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres. I espero que em convideu, us ho torno a dir. Espero que em convideu durant la temporada.
Clar que sí,
vale,
seria.
Contarem amb vale.
Moltes gràcies.
Vinga, chao.
Adéu, adéu.
Adéu, adéu.
Han penjat.
Doncs ara donem pas a la Maria, futura periodista esportiva, per a que ens parli de la seva notícia.
A l'any 2011, la Fórmula 1 va implementar un nou sistema aerodinàmic, anomenat DRS, Drag Reduction System. Aquest sistema es va crear amb l'objectiu d'afavorir els avançaments durant les curses i fer-les més emocionants per als aficionats. El DRS permet reduir la resistència de l'aire en determinades zones del circuit i així augmenta la velocitat dels monoplaces i facilita els duels a la pista. Tot i això, el 2025 ha sigut l'última temporada en què s'ha utilitzat aquest sistema, ja que a partir de l'any vinent la Fórmula 1 introduirà canvis aerodinàmics que el substituiran. Ara anem a trucar a Alex Bercianos, director del circuit Andorra Pas de la Casa i expilot de rally, que ens podrà resoldre els dubtes que tenim sobre el tema. Hola, Àlex.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Molt bé, molt bé. Aquí a punt de preparar, o acabant de preparar la pròxima carrera de les Ambang G-Series, que la tenim d'aquí 2 dies, i bastant enfeinats, però amb ganes també de parlar una mica de Fórmula 1 amb vosaltres.
D'acord, doncs si et sembla bé, comencem?
Sí, clar.
Mira, la primera pregunta és, què implica eliminar el DRS i, a més, introduir noves tecnologies aerodinàmiques a la Fórmula 1?
Bueno, jo crec que la Fórmula 1 al final és un camp de desenvolupament que moltes marques utilitzen per després poder aplicar pues, part d'aquests sistemes als vehicles de producció que utilitzem, per un costat, i després per altre costat, el que crec que es busca amb aquestes modificacions és sempre el mateix, que l'espectacle de cara al públic pues, sigui cada vegada pues, més interessant i sobretot afavorir els avançaments.
D'acord. Com has dit, és per, en part ho fan per millorar l'experiència dels aficionats. I tu creus que canviarà la manera dels aficionats de poder viure les seves carreres, de com la viuran?
Perdó, pots repetir, sisplau?
Com creus que canviarà la manera dels aficionats de viure les carreres? Com ens has dit, la Fórmula 1 és sobretot part d'un espectacle. Com creus que podria canviar?
Bueno, mira, hem estat informant en aquests últims mesos també de quines eren les evolucions i què és el que volem canviar de cara a l'any vinent. El DRS actual està limitat a unes zones en concretes del circuit i tot està com molt automatitzat i són els llocs on es pot fer avançaments. I el DRS actual el que volen fer principalment és que hi hagi dos modes, un mode d'atac i un mode de defensa, però que es pugui activar i desactivar en funció de les necessitats a qualsevol punt del circuit. Amb la qual cosa, això pues, el que millorarà principalment és que el pilot tindrà pues, més elements per poder atacar o defensar-se i l'espectacle pues, serà millor i sobretot que, això, pues, que es podran veure més avançaments en zones on abans pues, no es podien veure perquè l'activació o desactivació del DRS i la càrrega aerodinàmica pues, era en punts concrets del circuit.
D'acord, moltes gràcies. Hi ha una pregunta així més diferent. Quin és el teu pilot preferit de la Fórmula 1 actualment?
Bueno, mira, ara mateix segueix sent Fernando Alonso. Vam tindre el plaer de compartir 2 dies aquí al circuit d'Andorra amb ell, mano a mano, vam estar jugant amb diferents cotxes aquí al gel, i la veritat és que com a pilot pues, ha demostrat que la seva motivació amb l'edat que té encara segueix sent única, i després pues, tècnicament és un tio pues, molt format, amb molta experiència, amb dos títols mundials, i bueno, pues, aquest caràcter que té és el que fa també que sigui el meu preferit ara mateix dintre de la graella.
I com creus que viuen els andorrans al rally? Tu sent expilot de rallies, com ho veus?
Perdó, és que et sento una mica fluix.
Tu com veus l'experiència, els aficionats de Fórmula 1, de Rally Andorra?
Bueno, jo crec que el motor, en general, Andorra agrada molt, sigui motoresport o no. La gent es fixa en quin cotxe es compra, és coneixedora de les prestacions del vehicle. Es fan bastants quilòmetres, tot sovint els caps de setmana pues, tenim tendència a baixar pues, a Barcelona o a pujar cap a França, cap a Toulouse i demés, i la gent té tendència a fer quilòmetres i a conduir bé. I després hi ha una altra particularitat que tenim els andorrans respecte a gent pues, a l'igual del nostre voltant que no la tenen, que conduïm tant amb neu com amb aigua com amb sec, així que crec que el motor Andorra agrada, que el nivell de formació de conducció Andorra és bo, i ens agrada pues, bueno, tindre vehicles pues, potents o prestacionals.
D'acord, doncs moltes gràcies per tot el que ens has explicat i fins la propera.
Merci a vosaltres.
Adéu.
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 Doncs, a continuació, la notícia que jo he triat. El gener del 2025, Donald Trump ha iniciat el seu segon mandat als Estats Units, unint-se a partits d'extrema dreta, com Vox a Espanya i Xega a Portugal. A continuació, tenim algunes preguntes sobre l'impacte de les seves polítiques a nivell mundial i del nostre país. Ara donarem la paraula al Quim Torreda, professor d'Història a l'Escola Andorrana de Batxillerat, per a poder aprofundir en el tema. Hola, Quim.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Bé, molt bé, molt honorat que em truqueu, la veritat.
Doncs, si et sembla, comencem amb les preguntes.
Endavant.
Com ens afecta als andorrans l'arribada al poder de Donald Trump?
Clar, a veure, Andorra forma part de les Nacions Unides des del 1993. Aleshores, clar, nosaltres estem alineats amb un plantejament des de fa una colla d'anys que ha sigut una gran conquesta, que és el plantejament multilateral. I precisament aquest primer any de lideratge de Trump a l'executiu dels Estats Units no s'ha caracteritzat per alinear-se amb aquests plantejaments d'això, no? de que els grans reptes s'han de resoldre des de consensos ben amplis, no? Més aviat ha sigut una mirada unilateral i poc alineada amb institucions supranacionals com les Nacions Unides. Per tant, aquí sí que podríem dir que hi ha una mica de desencaix, la veritat.
Bé, doncs per la següent pregunta, tinc que ficar una mica en context. Hi ha un acord que es diu l'Acord de París, que és un acord que és mediambiental, per una manera, que és per protegir el medi ambient. I Donald Trump va sortir d'aquest acord. Com pot afectar en general el medi ambient la sortida d'aquest acord de part de Donald Trump?
Clar, això torna a ser el que et comentava abans, no? Aquesta dissensió amb els grans consensos que s'havien establert a nivell d'això, de polítiques internacionals. I aquí hi havia un consens molt ampli que va ser molt costós d'arribar-hi. La famosa, la COP, no sé quin número va ser, però va ser la COP en què es va arribar aquest consens a París d'uns, diguem-ho així, uns compromisos reals i efectius per lluitar contra el canvi climàtic. Tot això s'ha anat esvaint i ja hem vist la darrera COP que s'ha fet al Brasil aquest mes d'octubre, que precisament de consensos se n'ha arribat a ben pocs, no? Per tant, té un impacte important amb aquest tipus de polítiques en què tots els països, independentment de les seves especificitats, han d'aconseguir arribar a un consens.
Vale. Com molta gent ja sap, també el Donald Trump ha amenaçat de sortir de l'OTAN. Quines podrien ser les conseqüències d'aquesta sortida?
Clar, això és política ficció. A mi se'm fa difícil. Jo no sóc un expert en política internacional, però la veritat és que forma part d'aquesta tendència que us estic comentant, no? De que després de la Segona Guerra Mundial, ja ho sabeu, que hi va haver doncs, un context de guerra freda, i aquest context que semblava que s'havia anat esvaint doncs, amb això, amb la caiguda de la Unió Soviètica, ara sembla que està revifant. I precisament la política internacional d'avui dia torna a polaritzar-se i tots els avenços que crec que s'havia fet en un moment, doncs això de reconèixer països del sud global, per exemple, no? O reconèixer països que normalment no havien portat la veu cantant, ara hi torna a haver aquesta polarització, i això no ajuda a arribar a consensos globals.
Vale, si et sembla, la meva companya, la Karen, té un dubte.
Doncs hola, Quim, soc alumna de batxillerat, de fet, de segon de batxillerat, sí. I doncs, bueno, tenia una pregunta de, bueno, una mica de nivell, a nivell personal per tu. Quin és el partit polític que consideres així més democràtic o més... Bueno, que té més en compte les igualtats de la gent i tot això? No pot partit... ser d'Andorra, pot ser també a nivell internacional.
Clar, clar. Clar, la democràcia, et contestaré, sembla que ha fugit d'escola, però clar, la democràcia està passant un moment d'hores baixes, però no per als Estats Units o l'administració del Trump, sinó perquè ja ho sabeu que hi ha hagut un ascens, i està havent encara, un ascens de plantejaments que fan, que busquen plantejaments molt unilaterals, i que el que fan doncs, és això, no? Anar prescindint d'aquestes institucions supranacionals, ja sigui les Nacions Unides o la Unió Europea mateix, no? Que també viu un moment de crisi a l'hora de trobar consensos. I sembla que vivim en un escenari en què tothom es compra cap a casa. Per tant, clar, parlar d'un partit democràtic, clar, a mi se'm fa molt, molt complicat això. El que sí que està passant és que els grans partits tradicionals que han anat organitzant l'alternança política a Europa i al món en general estan vivint uns moments de crisi en quant a les fórmules tradicionals. Per tant, aquí hi ha d'haver clarament doncs això, no? Noves maneres de fer i nous lideratges que ara per ara ens costa veure'ls, la veritat.
Vale, però també tinc, o sigui, relacionat amb això, perquè també m'ha sorgit un dubte. Quines solucions podrien haver per tal de millorar que els països tinguin aquesta democràcia que a poc està baixant?
Clar, jo vinc del món educatiu i penseu que les escoles, no només el sistema educatiu andorrà, que és el qual jo treballo, sinó tots els sistemes educatius actuals, que siguin una mica moderns, què fan? Treballen molt el pensament crític, reforcen moltíssim els valors democràtics, empenyen perquè ja des de la pràctica educativa dins de l'escola, doncs, a través de els instruments que tenim de participació democràtica a l'escola, què estem fent? Estem empenyent perquè siguin centres o sistemes inclusius i en què tothom hi pugui dir la seva. Aquesta és una recepta que no és infal·lible, que és de picar pedra, però que no hi podem dimitir. I és molt important que tots, d'una manera o altra, i els sistemes educatius aquí en som un actor important, hem d'empènyer en aquest sentit. Hem de cultivar doncs, precisament això, el pensament crític i els valors democràtics.
Vale. Doncs moltes gràcies. La veritat, m'has resolt dubtes.
Doncs ara, també la meva companya Chloe té un altre dubte per vostè.
Hola, Quim. No sé si te'n recordes Chloe. De mi, la Karen.
I tant que me'n recordo. Em vau acollir molt bé fa un any, més o menys.
Sí. Jo crec que va ser la primera temporada.
No, pot ser, pot ser.
Segona?
Segona.
Ostres, doncs a veure quan tornes a vindre al programa, Quim, i que no sigui
trucada.
A veure,
quan vulgueu, ho farem en directe.
Vinga, va.
Déu-na, ens recordarem de tu, Quim.
Molt bé, moltes gràcies,
Passi
Chloe.
Passi bon dia.
Igualment.
Doncs moltíssimes gràcies per compartir els teus coneixements amb nosaltres.
Igualment, gràcies per convidar-me. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.
Bona entrada d'any. Adéu, adéu.
Gràcies.
Doncs finalment donem pas a la Karen per a que ens parli de la seva notícia, o més aviat sobre un fenomen que ella ha considerat rellevant comentar.
Doncs bé, jo us parlaré sobre el Black Friday, que aquest és el dia de descomptes que es celebra cada any, el divendres després del Dia d'Acció de Gràcies, que als Estats Units es diu Thanksgiving. I doncs bé, amb el temps es va consolidar com el gran dia de descomptes i es va estendre arreu del món. Actualment doncs, marca doncs, com l'inici de la campanya de compres de Nadal, no? I bé, doncs ara que tenim dubtes sobre aquest... Bueno, jo sobretot i interès sobre aquest fenomen... Tenim al telèfon a la Sol Rosell, que és la directora de la Cambra de Comerç d'Andorra, per tal de, doncs, això, resoldre aquestes inquietuds sobre el Black Friday. Doncs, molt bona tarda, Sol. És un plaer tenir-te aquí.
Hola, què tal, com esteu?
Molt bé, gràcies per acceptar aquesta entrevista que et faré.
Sí, perquè jo m'estreno, eh? Ja he sentit l'altre convidat que ja havia vingut, però jo m'estreno.
Vinga, doncs si et sembla comencem amb la primera pregunta.
Perfecte.
Doncs s'incrementa la quantitat de turistes a Andorra a causa del Black Friday?
Mira, doncs jo diria que el Black Friday no comporta un increment significatiu del nombre de turistes a Andorra. Al final és una campanya comercial que avui està molt plenament consolidada, tant a Andorra com també podem dir als països de l'entorn, especialment a França i a Espanya. I el consumidor ja l'espera, no?, com a part habitual d'aquest calendari comercial que tenim. Però podríem dir que potser no seria o no actua com un factor diferencial que motivi desplaçaments a propòsit cap al país, com ara si poden ser doncs, determinades temporades turístiques o esdeveniments concrets que tenim aquí a Andorra molt, molt importants, com és la Serenaia Market a Massana, el Poblet de Nadal que tenim actualment a Andorra la Vella, el Shopping Andorra en tota l'eix central. No, tots aquests sí que realment aporten un factor diferencial. Però sí que és veritat també, i si vols que et comenti, que podem dir o podem observar que hi ha un canvi de perfil del visitant. O sigui, no és tant un pas quantitatiu, sinó que el visitant té un perfil més orientat a preu, que aprofita aquesta campanya sobretot per avançar les compres de Nadal.
Entenc. Doncs també tenia clar, perquè a moltes botigues s'ha vist i també doncs, hi ha un munt de vídeos a les xarxes socials, que bàsicament incrementen el preu original del producte per aplicar un descompte que a priori doncs, sembla beneficiós pel comprador, però en realitat no ho és. Aleshores, tenia una pregunta relacionada cap a Andorra, clarament, que doncs, quines polítiques s'implementen a Andorra per regular aquest tipus de pràctiques i bueno, si les rebaixes estan regularitzades.
Nosaltres, des de la Càmera de Comerç, no tenim constància que sigui una problemàtica existent al país. Sí, no hem vist que s'hagin registrat queixes ni al Departament de Comerç ni a través de l'Oficina d'Atenció al Client. La veritat és que tenim molta sort que el comerç andorrà es caracteritza per ser rigorós i escrupolós en l'aplicació dels preus. I contestant una mica a la teva pregunta, sí que les rebaixes estan regulades per la normativa vigent que estableix els criteris clars amb transparència i informació al consumidor. Normalment, moltes pàgines web de molts comerços les posen. Si no podeu entrar dintre del BOPA, la nostra pàgina de comerç també està ficada. En aquest sentit, intentem ser el més transparents possible.
Bé, i ara anant una mica cap als inicis del Black Friday, no sé si has anat escoltant que hi ha molts mites, com per exemple que abans, originalment, el Black Friday era comerç d'esclaus, cosa que és mentida. Quin és l'origen realment del Black Friday?
Pues, sí que és veritat que aquest mite jo també, la veritat, l'havia escoltat. El que sí que podem dir és que aquí molta gent aprofita sobretot per fer les compres de Nadal i que s'avancen un munt per poder-ho fer. Cada cop i volta, cada cop som més planificats en aquest sentit, saps?
Uh-huh. Doncs ara et passaré amb la meva companya Chloe, que té una pregunta per tu.
Perfecte. Hola.
Hola, Chloe.
No sé si coneixes el projecte del Troc aquí a Andorra, que es fa l'intercanvi de roba, que crec que es va fer l'última vegada al setembre. Creus que és una bona iniciativa per el Black Friday, si es tindria que fer justament en aquesta època de l'any?
Que coincideixin en l'any, és veritat que hauríem de tenir un calendari comercial una miqueta més diversificat, però que la iniciativa és molt bona, sobretot en un moment d'economia circular, al qual intentem reciclar i intentem no anar tant cap a la comercialització més massiva, jo crec que sí que no és una molt bona iniciativa.
A veure, jo crec que, o sigui, per als oients que no sàpiguen el que és el troc és bàsicament un retrobament de... O sigui, es fa una vegada a l'any, crec que s'ha fet de moment, porten dues edicions, que es rejunta roba i tu pots anar a donar la roba que ja no vols i ells et donaran unes monedes que el dia següent podràs anar a comprar roba nova amb aquestes monedes que t'han donat per portar la roba. Creus que es tindria que fer a cada canvi d'armari?
Ostres, espero que no. Espero que el material de la roba sigui molt més resistent perquè no ho haguem de fer a cada canvi d'armari. La veritat és que cada cop més tenim més tendència, no?, a canviar la roba més fàcilment i creiem que d'alguna forma intentem utilitzar-la més, quan més millor.
Doncs moltes gràcies, Sol.
Sí.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs que això ajudat. Que esperem doncs, poder fer-te una entrevista presencialment en alguna ocasió.
Perfecte, estaré encantada. I aprofito per desitjar-vos bon Nadal.
Moltes gràcies,
vostè,
igualment.
Sí.
Moltes gràcies.
Adéu.
Per acabar, voldria donar les gràcies a tots els nostres experts, especialment a la directora de la ràdio, per confiar en nosaltres i deixar que tinguem un espai perquè els joves també puguem fer sentir la nostra veu. I ara passem a Gen Z.
Hola, sóc la Neusa i aquesta cançó que esteu escoltant és Everything I Wanted de Billie Eilish. Aquesta és una de les meves cançons preferides perquè em fa sentir sentimental i etc. I tried to scream, but my head was under...
En aquesta Gen Z parlarem sobre el moment més esperat de molts joves. Es tracta de l'Spotify Wrapped. Què és això? Es menja? Doncs no, aquest Wrapped es tracta d'un resum anual de cançons més escoltades, gèneres i àlbums de l'Spotify. Aquest any ha tingut una part nova, que era l'edat musical, segons el gènere o l'artista que més escoltis. Avui us faré una sorta de preguntes que vull sobre el Wrapped. Així fem un resum entre tots. Primerament, quants minuts de música haveu escoltat? Comencem per la meva esquerra.
Doncs bé, jo sóc la més trastornada, segur.
Segur.
Però vuit, perquè veus al mar fent el 6-7. En fi, 88.250 minuts.
On vas? On vas, Déu meu?
Està bo. Neusa?
Jo he escoltat 33.498 minuts. Igual a 23 dies.
Jo sóc la Maria i la veritat és que he escoltat bastant menys, 13.000 en 26 minuts, que són 9 dies.
No?
Jo crec que sóc el que menys ha escoltat, 3.364 minuts, que equivalen a 2 dies.
Sí, el menys que he escoltat de música. Jo, igual que la Maria, jo he fet 3.719 minuts i la veritat és que no sé la setmana ni quants dies és això.
Vale, o sigui que jo sóc aquí la que més ha fet.
Jo he fet 9.633 i sí, aquí és la Karen la que més
sí,
ha fet.
Sí, 61 dies, xavalins.
Sí, després et queixes de que no pots fer els deures de rusquejant, però per escoltar música tens dies, no?
Jo, mira, jo mai m'he queixat, eh?
Ja, ja.
Difamant-me.
Bueno, parlant dels minuts de música, quina edat teniu? Ara anem a la inversa. Vera?
Jo tinc 30 anys, però és que escolto música de principis de la dècada de 2010.
Ah, vale. Noan?
Jo tinc 24.
Maria? Mm-hmm.
Jo en tinc 29, però és perquè escolto One Direction i es van fundar el 2010. Llavors.
Ah, llavors té sentit.
Jo en tinc 26.
Bueno, jo tinc 24, mira, no em queixo.
Soc jo la més vella.
Ets una viejona.
Tinc 46.
¡Vamos!
No, però perquè escolto molt, o sea, música antiga i tal, però recent, antiga. M'agrada molt Michael Jackson, m'agrada molt el old school, el house antic, el techno antic. Soc més d'aquest rotllo, de more dancing, perquè ara estàs escoltant reggaeton i és com és. Què fan? Canten o ploren? Ahí és que la pregunta a l'aire.
Beef.
Llavors ara anirem amb la cançó que més haveu escoltat. Ficarem un trosset i us demanaré que quan passi el vostre trosset digueu amb quin per què aquella cançó més o menys i quantes vegades l'haveu escoltat. Uri, si us plau.
Aquesta és una cançó de Lady Gaga anomenada The Seas i jo crec que l'he escoltat per el momentazo del Prime de Wednesday, la de miércoles, sabeu quina
Wednesday,
és, no?
Sí,
Wednesday. Esa, aquesta.
Sí, Wednesday.
Per Prime, però és que jo no sento que aquesta cançó sigui la més escoltada per mi, però el que digui Spotify. Sí, que l'he escoltat 43 cops, però l'he escoltat altres.
Claro, claro.
Està bé. Uri, següent, sisplau.
Doncs aquest temazo, que ja el vaig recomanar, per cert. Es diu Gnarly de Cat Psy, que és un dels meus grups preferits. I doncs 359 vegades l'he escoltat des de que va sortir fins a dia d'avui, la segueixo escoltant. És un temazo.
Quant?
359
vegades. Oh my god, so gnarly. Oh my god.
Yes.
Si us plau, Uri. Cause when you're in your judge, you can get that from everyone else. You don't have to prove nothing. You can just be yourself.
When you're in your judge, can... Doncs la meva cançó més escoltada ha sigut aquesta, es diu No Judgment, de Niall Horan, i és la versió acústica. I m'encanta perquè és super romàntica, super mona, i l'he escoltat 45 vegades.
Si us plau, Uri, següent. We're moving forward, we messing up power, and we're gonna dominate popping. Just shit, cause you're being your topping. Yo, I'm cheating at so many trophy. No one, nobody can stop me. So many, no, get a don't ducky. Jo he ficat Ceremony, Festival Version. Clar, ha sigut la més escoltat, però no la Festival Version, perquè vaig ficar ja l'antiga, i com aquesta té una mica més de ritme, i he vist la de la Maria, que venia abans, que era molt chill, tal, he dit, nah, la Festival Version. Nah, conya, conya. M'ha donat la de Ceremony, i que l'ha escoltat 71 vegades. I va sortir el 22 d'agost. I, si us plau, l'última, Uri. You ain't my boyfriend.
Doncs aquesta és la meva cançó més escoltada, que és Boyfriend d'Ariana Grande, que l'he escoltat 139 vegades.
Oh my god. Sisplau. Bueno, aquí ha estat el nostre resum de l'Spotify Rap. I ara la Vera us passarà una anècdota. Anècdota o un... Més ben dir, un en contra de l'Spotify Rap. Vera, sisplau.
Té raó, la Chloe. Ara us vinc a explicar algunes contradiccions d'aquest Rapid. Graped, com es digui. Va, algú sap quina és la problemàtica darrere aquesta plataforma? Yeah. No? D'acord. Yeah. Us vinc a explicar tres coses. Un, hi havia una noia que havia en pràctiques en l'empresa de Spotify que va crear aquest sistema de Spotify Rap i no se li va reconèixer res, ni el seu treball, ni el seu esforç i cap mèrit. Segon, alguns articles diuen que el CEO de Spotify inverteix els seus diners en tecnologia militar. I per últim, critiquen que la plataforma precaritza els seus artistes, ja que és la que pitjor es retribueix. Què penso sobre això?
Que continuaré escoltant Spotify.
Sí. Realment, si no estàs pagant el premium, no estàs ja donant diners. Estàs donant el teu temps, però un temps que val la pena, perquè és música.
It's music. Ui.
Moltes gràcies i esperem que us hagi agradat el nostre Spotify Graped. Graped.
I'm the shit.
Esteu escoltant Grille de Cosmo Sheldrake. Perdó per la pronunciació, però crec que és una obra musical per la instrumental que hi ha. Moltes gràcies.
I finalment estem a l'última secció on ens preocupem dels teus problemes i solucionem els teus dubtes amb l'ajuda de la psicòloga del CRAC, la Marta Albert.
Hola, Marta.
Hola, Mònica.
Hola.
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 Aquesta tercera temporada seguim col·laborant amb el CRAB, la consulta ràpida d'adolescents en crisi, que podeu trobar els dimecres al RUSC. Però no només és per als joves, sinó que també és per a famílies i professionals. I no oblideu, si voleu que us ajudem, ens podeu enviar les vostres consultes al telèfon 611-842 i a l'Instagram rusquejant amb RNA. I sense més a dir, continuem a les preguntes. Què fer per no passar tant de temps amb el mòbil a les festes?
Ui.
Socialitzar.
Proposa. Com va fer el Bruno Mars, que va prohibir els mòbils al concert. Crec que va ser el Bruno Mars, que va prohibir els mòbils, els va ficar tots
amunt. No va ser Coldplay?
No. Coldplay no. Coldplay lo que fa és hands up and phones down.
Ah, vale.
Igual que la Jenny.
Vale.
Jo crec que va ser Bruno Mars que va pillar la iniciativa de ficar com una bossa negra als mòbils perquè no gravessin el concert, perquè disfrutessin del concert.
Però aquí es refereix festes o concerts o festes del poble?
Es refereix festes de festes perquè Navidad, ai, Nadal,
perdó. Nadal, català.
Festes.
Per les vacances de Nadal, com fer-ho per no estar tant amb el mòbil? Què proposeu?
Anar amb les amigues.
Vindre al RUSC a fer les activitats del RUSC.
Molt bé.
Molt bé.
Què més us acudeix?
Quedar amb amics.
Deixar el bici.
Exacte.
No sé,
família.
Fer hobbies.
Sortir amb la família.
Dibuixar, llegir.
A la pàgina sobre gel. A la casa del poble hem posat una pista.
És veritat. I si no pots estar...
La pista del poblet.
Sí.
Però no pots. Si ets major de 12, no pots.
En sèrio?
Si no acompanyes un nen, no es pot. Perquè l'altre dia vam intentar anar amb unes amigues.
Bueno, si no pots estar sense pantalles, doncs veure pel·lis, almenys. No? De Nadal. Però en plan... com una alternativa de, doncs, estar sense el mòbil i, doncs, almenys veure pel·lis de Nadal o coses així.
Una de les coses que també es poden fer és allunyar-se una mica de les pantalles, no? Deixar-les en una caixa o que algú us l'amagui o no tenir-lo a prop, no tenir la temptació tan a prop i després fer totes les alternatives que heu proposat.
I si vols parlar amb els amics, els envies una lechuza amb una carta.
Com vulguis, un colom,
Harry Potter.
Un missatge de foc.
Referència.
Trobar-se amb els amics al RUSC.
Eso.
Va, continua.
No, imagina que arribes a casa i no hi ha ningú. Què faries o com reaccionaries?
Què estem? Solo en casa, entenc.
Sí, sí. Vale. Doncs... em menjaria el gat.
Pobre angelito, si us plau.
Perdó.
És solo en casa.
Jo, personalment... les primeres hores estaria ¡uh! ¡Yeah! Però després, si ja passen hores i hores i no ve la meva mare i després passa un dia, jo ja estaria amoïnadíssima i...
¡Mama!
On estàs, mama?
No, jo fins a que no tingués que buscar algo i no el trobés, si no estaria com mama, ¿no és el ketchup? Fins a... si no, no m'adonaria.
Jo és que nosaltres, com tenim una rutina fixa, algú... la meva mare sobre les 5, jo a les 4. I clar, si no havia sortit a les 5 i no arriba a casa sobre les 5 i mitja, jo ja em preocupo, jo... 20 missatges, no sé què, però jo crec que això és normal perquè és la meva mama.
Claro, jo faig lo
mateix. Ai, mama!
Mama, te quiero! Si
I papa també.
A veure, nois, la reacció natural és preocupar-se. Si veieu que algú no arriba a casa i normalment hi és, la reacció natural és preocupar-se. No? No creieu?
Ja veus. Sí, la veritat és que sí. És com... súper raro, per exemple, arribar a casa i veure que no hi ha ningú. Quan normalment sempre hi ha algú, és com...
uau.
Què ha passat? On estan?
A mi sola a la casa, party!
Però després ja, claro.
Hola, jo invitaria la Chloe a passar
clar,
temps a la meva casa.
Soles. Són veïnes. Estarem les dos apoyant-nos ahí. Els teus pares tampoc estan a casa? No, oh, bueno. Festa.
Llavors esteu enfocades en la solució, no? No hi ha els meus pares, no hi ha ningú a casa, m'enfoco en la solució, què faig?
Que seran de festa, també.
A trucar.
Així poden compartir el menjar.
Poden compartir el menjar i així eviten pensar en la preocupació.
Que me'l porti la Neusa.
No soc milionària.
Neusa, a compra. Bé, què us fa més pal de les vacances?
Tornar a l'escola.
No, els deures. Els malditos deures.
I estudiar.
I estudiar per les PCs, perdó.
Exacte.
Perquè proves competencials, que són exàmens, val?
Perquè com són vacances, estem amb la nostra família i pues, com són vacances ens agradaria passar temps lliure. Pues, per algo tenim vacances.
A més, també fa pal això de dinar, d'anar a sopar i de tot. Perquè... o sigui, quan ets petita encara, perquè, ai, el Pare Noel... Però no es viu amb la mateixa il·lusió perquè hem crescut i tenim responsabilitats i tal. Aleshores, bueno, per això ho dic, no per res més, saps?
Com puc gestionar els comentaris desagradables de la meva família?
En comentaris més desagradables.
A veure, jo crec que sempre hi ha la tia que fa la broma de... ei, què tal con el novio? Jo crec que sempre hi ha algú així al dinar. Jo no sé, perquè a la meva família normalment no surten aquests temes.
La meva àvia.
La teva àvia.
No para.
En la meva família parlem de política. El Pedro Sánchez sale cada dia.
Eurovisió sempre.
Jo crec que quan passa això, el que s'ha de fer és tipo, tallar la persona, o tu, o els teus pares, o algú, que li diguin prou perquè s'estan posant amb tu, saps? O sigui, no deixes de ser una persona que pues, a mi pot afectar. Hi ha gent que no li afecta tant, però et pot afectar i jo crec que s'ha de tallar la persona.
Exacte.
Aviam, com podeu afrontar, com afronteu normalment, o com gestioneu normalment les situacions que us incomoden?
Jo a vegades em callo. Ser honesta.
Dic que tinc que anar al lavabo i prou.
O sigui, teniu més tendència a no afrontar-les i evitant-les.
No, sí. Jo
cosa
dic que no.
Correcte, o ficar-me a parlar molt.
Cosa que no és correcte perquè al final la vida està plena de situacions incòmodes i hem de saber afrontar-les.
Heu sentit parlar d'allò de l'assertivitat, la passivitat, sí. L'agressivitat... Doncs aquesta és una mica tirar de l'assertivitat, intentar sí. Dir, posar un límit o dir no a allò que ens molesta.
I de bona manera, clar.
Exacte. Jo li contesto que no, perquè no vull semblar com que sóc molt borde i perquè és la meva família i pues, no sempre estaran a mi, per a mi sempre.
Bueno, d'alguna manera els hi dius algo que no t'agrada, no? Ho intentes?
I, estimats oients, recordeu que ens podeu enviar les vostres consultes a través de l'Instagram Joventut Andorra la Vella o Rusquejant amb RNA o al WhatsApp 611 842. I agrair la participació a la Marta.
Moltes gràcies.
Gràcies, Marta.
Gràcies, Marta.
Gràcies. Gràcies. Merci. Maybe in another world.
Bé, jo recomano aquesta cançó que es diu In Another World de la cantant que es diu EJ, perquè si no la coneixeu, doncs és normal, és poc coneguda. Sí que és veritat que s'ha fet molt viral una cançó seva que es diu Golden, ¿vale? D'una pel·lícula, però la cantant en si ha fet aquesta cançó fa un parell de mesos i la veritat que canta meravellosament i és una cançó molt bonica, així que la recomano bastant.
Això ha sigut l'últim episodi de l'any. I per acabar us volia demanar quins són els vostres desitjos per Rusquejant el 2026. Comencem per la meva dreta.
Pues la veritat és que no ho sé. Seria entrevistar més persones una mica més conegudes perquè així sigui més atractiu el programa.
Jo desitjo que el nou any deixi de tocar els nassos a les reunions i a les gravacions, a tot, sisplau.
I el mateix que la Karen, i sobretot vull que es gravin els fora de micros de Rusquejant, perquè hi ha cada momentazo. Molt bo. Ojalà hi hagués una càmera que ens gravessin per això.
Si us plau, ho demanem a moltes
coses. Sisplau, regal de Reis.
Fa molta il·lusió.
El meu desig és que pugui participar perquè ara amb el batxi, no sé com la Karen ho està suportant, però el batxi... En la meva opinió està sent molt dur i vull sobreviure, la veritat.
Volem.
Volem. No riguis que t'espera a ti, eh?
Sí, sí, sí.
Jo desitjo que dues persones en concret que tinc davant deixin de somiar, sempre us estarem pipant des fins que moriu.
Ell jura, ell jura.
Ell jura, ell jura. Demà.
Ja no, veureu.
Ni al col et juro, cada vegada que et vegi et pega.
Oh, no. Oh. Violència, free violència.
D'acord. D'acord, doncs fins aquí el programa. I recordeu que ens podeu escoltar com a podcast a Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, iVoox i sobretot a rtba.ad. També ens podeu visitar al RUSC, situat a la sede comunal Joan Samarra Vila, d'Andorra la Vella. I per últim, seguir-nos a l'Instagram Rusquejant amb RNA. Ens veiem al gener. Bon any nou i bones festes.
Adéu! Bones festes! Us estimem!
Menja tu, Karen.